sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Què tal, com esteu? És dimecres 25 de maig de 2016. Comença el programa 88 del Sempre amb tu. Avui el comencem en solitari. D'aquí una estona s'incorpora amb nosaltres Fini Lleó en el tàndem habitual d'aquest magazín dels migdies de la Cala Ràdio, que avui precisament nosaltres comencem programa i també d'aquí una estoneta començaran a sortir a salpar les tonyineres des del port de l'Ametlla de Mar perquè comencen aquest dimecres la campanya de pesca de tonyina rosa, de tonyina roja, volem dir, per aquest 2016. Rosa no, roja, roja. I també ens farem el ressò d'un decomís de 716 quilos d'haixix que van ser descarregats a la platja de l'Àlia al terme del Perelló dissabte a la matinada. Uns treballs de la Guàrdia Civil que, doncs, com sempre, ens farem ressò també a l'informatiu, a les notícies de la Cala Ràdio, tot seguit després de repassar els continguts que també tindrem en el nostre Sempre amb tu d'avui dimecres. Per tant, dimecres, cita amb la lectura, saló de lectura amb Dani Boquera i, com sempre, continuem apropant-vos recomanacions literàries. Avui, a banda de presentar-vos novetats disponibles a la biblioteca, d'aquestes que, doncs, habitualment i periòdicament van incorporant-se al llistat de publicacions, també us apropem una trilogia de Matilde Asensi, també disponible a la biblioteca, Això serà la nostra primera part del programa. La segona, temps per l'entrevista. Avui entrevista tertúlia, perquè ens acompanyaran amb nosaltres els membres, alguns dels membres, alguns, són molts, més de 70, del Racó dels Joves, que contribueixen un any més a la campanya Posa't la gorra de l'Associació de Nens amb Càncer. Avui passaran pel programa per explicar-nos on es pot comprar aquesta gorra solidària i també per repassar les diferents activitats que periòdicament venen duent a terme des d'aquesta entitat. Des del Racó dels Joves passaran 5 joves pel nostre estudi, també la coordinadora de tots ells, la Sònia Ruiz. I per tancar programa avui dimecres, emocions, avui sí que recuperem aquesta secció. Recordeu que la setmana passada, doncs, vam estar amb aquella tertúlia de l'Ametlla de Mar Experience. Avui sí, avui ens torna a acompanyar la coach Ruth Freixedes i parlarem sobre l'etiquetatge. Etiquetatge entenem que a les persones. Una secció que, com sempre, fem periòdicament amb la Ruth i on descobrim sempre la nostra part més interior. Tot això al llarg d'aquesta pròxima hora i esperem que ben aviat també amb la Fini Lleó. Comença aquest dimecres el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
És l'actualitat d'aquest dimecres a la Cala Ràdio. Aquest dimecres les tonyineres comencen la campanya de pesca de tonyina roja d'aquest 2016. La quota de pesca per les 6 embarcacions catalanes segueix creixent gradualment, però els grups tonyinaires recorden que encara és un 40% inferior a la de 2006. Decomisen 716 quilos d'haixix descarregats dissabte a la matinada en una platja del Perelló. Els traficants van aconseguir fugir nedant i amb la llanxa després de ser enxampats per la Guàrdia Civil mentre descarregaven 23 fardells en un vehicle. L'alcalde de Tortosa votarà per mantenir i reinterpretar el monument franquista en la consulta del 28M. Ferran Bel detalla que hi haurà dos regidors de Convergència i Unió que optaran per la retirada. Una delegació del govern espanyol i Regants viatja a Brussel·les per defensar el pla hidrològic de l'Ebre. La trobada pretén contrarrestar l'informe de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, crític amb els actuals cabals ambientals. I les comarques de Tarragona acolliran a partir d'aquest dimecres 12 refugiats eritreus. Se sumen així als 10 sirians que han arribat aquest dimarts a l'àrea de Barcelona procedents de Grècia. Temes que repassem tot seguit a les notícies de la Cala Ràdio. Aquest dimecres, les 6 úniques embarcacions catalanes de pesca d'encerclament de Tonyina Roja salparan del port de l'Ametlla de Mar cap al calador de les Illes Balears, on inicien la campanya d'enguany. Els dos grups pesquers amb seu al municipi del Baix Ebre, el grup Balfegó i el grup Fuentes, estimen que en pocs dies completaran les captures, seguint la tònica d'anys anteriors. La flota, però, té un mes aproximadament, des del 26 de maig, volem dir, fins al 24 de juny, per fer la captura de Tonyina Roja. Enguany, amb dos grups tenen previst aconseguir més de 2.500 tones de tonyina roja de les aigües del Mediterrani, entre les quotes assignades per als bucs amarrats al port de la població, com també amb les quotes que es compren a embarcacions franceses. De fet, més de la meitat de la producció prové d'aquestes compres a França. La quantitat de captura total torna a augmentar un 20%, però encara és un 40% inferior a la de 2006, quan va començar el pla de recuperació de la tonyina roja. En concret, el grup Balfegó té en total 1.500 tones. En va tenir 1.380 el 2015. I el grup Fuentes en té 1.160 l'any passat. Un lleuger descens motivat a que el grup Fuentes no ha pogut comptar amb altres quotes enguany. A més, Mari Carme Brull, representant del grup Fuentes, ha explicat que esperen que continuï augmentant-se la quota de captura, però considera que cal seguir-ho fent gradualment perquè el mercat accepti una major oferta. Mari Carme Brull.
La veritat és que, per una part, hem tingut l'augment de previst del 20% que teníem per estany, i d'una altra banda, en un any no hem pogut comprar quota al palangre perquè serien obligats a pescar-la. Però, bueno, en resumint, més o menys ens hem quedat amb una quantitat molt pareguda a l'any passat. Tenim en total unes 1.100 tonelades per capturar, i, bueno, tot augment és benvingut, no? El que passa és que hem de tenir en compte que els augments progressius, com s'han donat estos últims, o com s'estan donant estos últims anys, particularment jo crec que són positius, perquè si es donen uns augments molt exagerats de quota, després hem de tenir en compte que els preus baixaran de cop, amb la qual cosa, així doncs, pues, bueno, ja dic, un augment sempre és benvingut, però creiem que la moderació pues, també seria correcte en aquest cas.
El director general del grup Balfegó, Juan Serrano, no descarta que el grup pugui requerir un increment d'aquest creixement de la quota, del 20%, per a l'any que ve en l'avaluació que ha de fer l'ICAT al mes de novembre. Serrano també apunta que en l'actualitat les gàbies marines d'engreix ja disposen de l'espai per poder-hi encabir un augment de tonyines en els pròxims anys. Juan Serrano.
Ha impactado ya, el año pasado subió un 20, este año 2016 otro 20, y el año que viene ya está pactado otro 20 de subida. Lo que pasa es que, bueno, este año hay evaluación de ICAT en noviembre y esperemos que pueda ser más de ese 20% prefijado anteriormente. Tenemos en estos momentos una capacidad disponible de entrada de 2,5 millones y medio de kilos, de 2.500 toneladas, y bueno, nos va muy bien porque el pescado puede nadar en mayor densidad de agua, pero menos densidad de atún, y esto nos lleva a que se pueda hacer toda la operativa de sacrificio mucho mejor. No obstante, esperamos crecimientos muy fuertes. Si no es el año que viene, será el otro, y hemos de estar preparados para que tengamos capacidad suficiente para todas esas cuotas que consigamos poder introducirlas aquí en la Ametlla.
El peix capturat pel grup Balfegó es traslladarà a les granges acuícoles que el grup té davant la costa de l'Ametlla de Mar, fins que la tonyina estigui en les òptimes condicions per a la venda. Actualment, la companyia tonyinera exporta a 27 països, principalment al Japó i als Estats Units. Més qüestions d'actualitat. La Guàrdia Civil va decomissar el passat dissabte a la matinada 23 fardells a Ixix, amb un pes total de 716 quilos que acabaven de ser descarregats des d'una llanxa pneumàtica a la platja del Pont de l'Àguila, al terme municipal del Perelló. L'equip del Servei Integral de Vigilància Exterior de l'Institut Armat havia detectat una embarcació de 10 metres equipada amb diversos motors fora borda, navegant pel litoral a poca velocitat, fent parades i girs dissuasius. Els agents van establir llavors un operatiu per interceptar-la a la platja del Pont de l'Àlia, un punt habitual de desembarcament d'aixís de la costa de l'Ebre. Allí van localitzar un grup de persones que es trobaven a peu de platja descarregant els fardells, empaquetats i numerats. Des de la llanxa a un vehicle de descàrrega que tenia, el maleter obert. Quan van adonar-se de la presència de la Guàrdia Civil, un grup de traficants va fugir amb la llanxa a mar obert i la resta ho va fer nedant, aprofitant la foscor en una zona de costa escarpada, abandonant tant els fardells com el vehicle. Posteriorment, embarcacions del Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil van iniciar un operatiu de recerca de l'embarcació fugida i les persones que van fugir nedant, que no va tenir èxit. La investigació continua oberta i l'Institut Armat posarà a disposició del jutjat de Guàrdia de Tortosa les diligències per aquests fets.
Les notícies de la Cala Ràdio.
I anem ja a la portada territorial i avui amb un anunci, el de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que ha anunciat el seu posicionament del vot en la consulta sobre el monument franquista, convocada per aquest dissabte 28 de maig. I és que el dirigent convergent ha explicat que optarà per l'opció de mantenir, reinterpretar i contextualitzar el monument amb l'objectiu de promoure la memòria històrica i la pau. L'alcalde també ha avançat el posicionament de la resta de regidors del grup municipal de Convergència i Unió. Així, 5 regidors més votaran per l'opció de mantenir-lo i reinterpretar-lo i els altres dos es posicionaran per la retirada i posterior museïtzació del monument. D'aquesta manera, dels 12 regidors que actualment integren el govern municipal, després de la recent incorporació d'Esquerra Republicana, 6 es posicionen a favor del manteniment i la reinterpretació, i els altres 6 ho faran per la retirada. L'alcalde ha recordat que, independentment dels posicionaments del govern municipal, el més important és el compromís per treballar i materialitzar el més aviat possible el resultat de la consulta. Bel, però, ja ha advertit que no serà de manera imminent perquè s'haurà de fer el corresponent projecte de l'opció guanyadora i iniciar tots els tràmits pertinents per poder materialitzar-ho. Canviem d'assumpte. Una delegació del Ministeri d'Agricultura i de la Federació Nacional de Comunitats de Regants, amb la participació també de la Federació de Regants de la Conca de l'Ebre, s'han traslladat a Brussel·les durant aquests dies per defensar el Pla Hidrològic de l'Ebre i els nous regadius que preveu. La visita, asseguren en un comunicat, ha estat motivada per la missió que el Comitè de Peticions del Parlament Europeu va efectuar sobre el terreny el passat mes de febrer arran de les peticions formulades per la Plataforma en Defensa de l'Ebre sobre els incompliments del pla i que va culminar amb un informe on reclamava la revisió dels cabals ambientals al tram final del riu. La delegació s'ha reunit amb funcionaris de la Comissió Europea i eurodiputats, entre els quals el mateix president de la missió, Paul Sacchi, i la presidenta del Comitè de Peticions de l'Europarlament, Cecilia Wikström, amb l'objectiu manifest de defensar l'important paper que el regadiu juga en el manteniment de tot tipus de serveis en el món rural, així com el mateix pla, com un document de consens que conjumina la tradició de la planificació hidràulica espanyola amb els nous requeriments de la directiva Marc de l'Aigua. Els regants de l'Ebre han reiterat que aquests contactes volen fer arribar en primera persona els serveis i aspectes positius que el regadiu aporta a l'economia espanyola i de la Unió Europea, la seva capacitat per fixar població a les zones semiàrides de la Vall de l'Ebre i posar de relleu important el procés de participació en l'elaboració del pla, que asseguren va rebre el suport del 80% dels usuaris. També han manifestat la necessitat de cooperar perquè la planificació hidrològica continuï avançant des dels criteris de racionalitat tècnica en qüestions d'importància vital, com són els cabals ecològics. I per tancar el nostre temps d'informació, ens fixem avui en que un total de 12 refugiats eritreus arribaran aquest dimecres a les comarques de Tarragona, procedents d'Itàlia. Es tracta d'una dotzena d'homes, sense cap dona ni menor d'edat. Aquests refugiats formen part d'un contingent de 27 refugiats procedents d'Itàlia que arribaran a Madrid aquest dimecres. 9 eritreus més arribaran a Guipúscoa, 5 més a Madrid, i un centreàfricà també es quedarà a la capital espanyola. Aquests eritreus s'afegiran als 10 refugiats sirians que aquest dimarts van arribar a Catalunya, en concret a les comarques de Barcelona, procedents de Grècia. Les tres famílies sirianes estan formades per 3 homes, 3 dones i 4 menors d'edat. Els 10 refugiants sirians formen part d'un grup de 20 que seran allotjats a l'estat espanyol. Uns altres 9 aniran a la província de Saragossa i un a la de Sevilla. Tots ells seguiran els 45 refugiats procedents de Grècia que arribaran el 30 de maig. Són sirians i iraquians, a més d'un centre africà que repartiran per diverses comunitats autònomes. L'1 de juny arribaran 5 sirians a Castella i Lleó, 9 més a Navarra i 5 iraquians també a Navarra. Abans del juliol s'esperen que arribin 67 refugiats més.
Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
Com sempre en aquest moment de l'informatiu, moment per al temps, ho fem amb la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem el dimecres i ho fem parlant de temperatures més altes que les d'ahir. Han pujat entre 1 i 2 graus, sobretot a la zona més costanera. Cap a l'interior encara han pujat una miqueta més. I avui s'espera que les temperatures màximes pugin fins a aquests 23-24 graus. Arran de costa pujaran fins als 20-21 graus, però l'ambient serà força agradable bona part del dia arreu de la zona. En general, avui parlarem d'un cel entrenyinat perquè han d'arribar força núvols alts. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix a l'Ametlla de Mar, temperatura de 21,7 graus centígrads, humitat relativa del 75%.
Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Aquest ha estat el repàs a l'actualitat a la sintonia de la Cala Ràdio en aquest dimecres 25 de maig. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també permanentment a ametllamar.cat/lacalaRTV. I anem ja cap a la nostra primera de les seccions, cap al Saló de Lectura, amb Dani Boquera, a proposar-vos les recomanacions literàries que fem tots els dimecres. Avui, a banda de novetats literàries, també parlarem sobre una trilogia. Ens acompanyeu? Comença el Saló de Lectura. Dimecres més amb nosaltres, en Dani Boquera. Dani, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a seguir fent aquestes recomanacions literàries en el Saló de Lectura. Recomanacions que avui passaran per dues coses, per dues novetats que tenim ja disponibles a la biblioteca, que em sembla, si no vaig malament, que ja està tot el tema informàtic solucionat, eh?
Correcte.
Sí, ja està tot solucionat. Doncs anem a conèixer algunes novetats i també a parlar sobre una trilogia. I començarem per aquí, per una trilogia de Martín Ojo de Plata, l'autora Matilde Asensi.
Pues així és. La trilogia comença amb el llibre titulat Terra Ferma. És una novel·la d'aventures ambientada al segle XVII, que és la que dona inici a aquesta sèrie de novel·les. Va sobre l'extraordinària vida de Martín Ojo de Plata. La protagonista no és un home, és una dona, Catalina Solís, que és una heroïna en un món d'homes que es veurà obligada a convertir-se en Martín Ojo de Plata. Gràcies a l'exhaustiva documentació de l'autora, el lector coneixerà la vida dels espanyols al Carib, els viatges d'illa en illa, l'ambient en ports, tavernes i cases de bordell, i coneixerà llocs com Cartagena d'Índies, Santa Marta, Cor, Curaçao, Donaire. A través de les gestes de Martín Ojo de Plata, Matilde Asensi evoca magistralment l'atmosfera de les colònies espanyoles del Carib al segle XVII. Un fascinant viatge en el temps que ens transportarà a un món de sorprenents i imprevisibles aventures. Resulta que la protagonista, després de sobreviure a un abordatge pirata que acaba amb la vida de tota la tripulació, quedarà exhausta i abatuda pel brutal assassinat del seu germà durant l'atac i arribarà finalment a una illa. Després de 2 anys de penúries i adversitats, un navili a dalt a la costa de l'illot, el mestre de vaixell decideix adoptar-la i presentar-la com un fill mestís desconegut fins llavors per ell. A partir d'aquest moment, convertida ja en Martín Nevares, Catalina descobrirà la llibertat i la lleialtat en un nou món farcit de perillosos contrabandistes, corsaris i extorsionadors. És a dir, que li valgui a les històries de pirates, doncs està la novel·la perfecta.
Sí, això anava a dir, perquè això té un component pirata molt, molt ferm en aquesta trilogia de Martín Ojo de Plata, una vida, que es va explicar en primer a la Terra Ferma, entenem, doncs, relacionada primer que tot doncs, amb aquelles colònies, no, a l'Amèrica Llatina, en aquest sentit, al Carib, i després, doncs, ara, anant, tornant, a terra, de terra ferma, diguem-ne, des de les Amèriques, tornant cap a Sevilla.
Exacte, el segon llibre de la trilogia es diu Venjança a Sevilla. Estem al 1607 i Catalina Solís, la protagonista, durà a terme la seva gran venjança en una de les ciutats més riques i importants del món, la Sevilla del segle XVII. Catalina complirà així el jurament fet al seu pare adoptiu per fer de fer justícia als seus assassins, els Curbo, propietaris d'una fortuna sense igual pastada amb la plata robada a les Amèriques. La seva doble identitat com Catalina i com Martín Ojo de Plata i un enorme enginy li fan dissenyar una venjança múltiple amb diferents estratègies que combinen l'engany, la seducció, la força, la sorpresa, el duel, la medicina i el joc, sobre un profund coneixement dels costums d'aquella societat. En la seva arriscada aventura, plena de perills i emocions, a Catalina l'acompanyen alguns amics de terra ferma i els seus nous còmplices, uns murris supervivents disposats a donar la seva vida una i altra vegada per personatge tan legendari de vida tan extraordinària. Matilde Asensi ha escrit la gran novel·la de Sevilla amb una àmplia i rigorosa documentació i un treball que trasllada els ecos de les veus d'aquella època. Una novel·la d'acció trepidant que manté en suspens l'atenció del lector amb descobriments i sorpreses a cada pàgina.
Així doncs, quasi bé que ens transportarem a la Sevilla d'aquella època, del 1600, amb esta venjança. Aquí, tot i que Mont Pirata, l'arrastrem, suposo, aquí, eh?
Aquí l'arrastrem, sí que és veritat que, bueno, és una
de mar poc aquí, eh?
Aquí poc. Tot el que li agradi d'ambientació històrica també és una novel·la que molt interessant. Home, l'ideal és anar-ho seguint per l'ordre per anar veient com se va desenvolupant la trama, però quasi aquest llibre per si sol ja és motivador per llegir, perquè m'ha explicat.
I si hem començat des de Terra Ferma amb pirates, hem anat a parlar d'una venjança a Sevilla, hem d'acabar tot plegat, aquesta trilogia l'acabem amb una conjura de Cortés.
Exacte, l'últim títol de la trilogia, La conjura de Cortés. Amb aquest llibre culmina el recorregut Matilde Asensi pel segle d'or espanyol, vist aquesta vegada des de la Nova Espanya. Una manera de contemplar la història que li ha fet creditora del reconeixement dels lectors i la crítica, i que, com no, aquesta plena d'intrigues, corrupció, aventures i imaginació. En esta novel·la, Catalina es veu obligada a desemmascarar una gran conjura ideada pels seus enemics per enderrocar el rei d'Espanya. L'aparició d'un mapa que revela un troball legendari tresor d'Hernán Cortés exerceix un paper clau en el pla de Catalina per descobrir els traïdors i complir la seva paraula d'acabar amb els Curbo. La doble personalitat de Catalina s'enfronta més a un greu perill per al seu equilibri, l'amor. Una vegada més, Matilde Asensi sorprendrà els seus lectors amb un final inesperat. Un colofó per a la trilogia de Martín Ojo de Plata que segueixen milions de lectors.
I segur que després d'aquesta recomanació alguna persona més s'hi sumarà, perquè són 3 títols, els de Terra Ferma, La venjança a Sevilla i La conjura de Cortés, disponibles a la Biblioteca Doctor Frías en aquesta trilogia de la Matilde Asensi, Martín Ojo de Plata.
Recomanable 100%.
Recomanable 100%, i a més amb 3 registres pràcticament, és a dir, és un fil conductor d'una història, però que passa per 3 etapes totalment diferenciades, eh?
Exacte, però està clar que els amants de la intriga, del suspense i, com acabes d'explicar, de finals inesperats, jo crec que s'enganxaran molt en aquesta trilogia.
I són llargues? Són llarguetes o no?
Mira, no he tingut físicament els llibres a les mans encara, però són fàcils de llegir, no s'ha de preocupar.
Això sempre, la lectura fàcil és important. Són una de les propostes que avui us hem presentat, aquesta trilogia, però també hem dit que tenim algunes novetats més a la biblioteca. En aquest cas, us en presentem dues. Comencem, si et sembla, pel crucigrama de Jacob.
Exacte, el crucigrama de Jacob, de l'escriptor Ale Martin. Ale Martin va estudiar enginyeria industrial a la Universitat de Sant Louis, Estats Units, després de treballar a Washington, districte central i a Lisboa. Va reprendre els estudis per cursar un màster en administració d'empreses a Madrid. Durant els últims 8 anys ha dirigit diverses operacions de màrqueting per a diverses empreses, contribuint també al llançament de la cursa de diversos artistes musicals, com el famós Pablo Alborán. Uh-huh. En el seu llibre, El crucigrama de Jacob, que és la seva primera novel·la, ha estat treballant durant 5 anys, recorrent i documentant tots els llocs, les històries i els misteris que ha anat plasmant en aquest llibre.
Va, anem a conèixer-ho.
Què passa al llibre? Doncs mira, estem a la primavera de l'any 1491. El Consell de Savis del Call Jueu d'una ciutat del nord d'Espanya rep un missatge secret que informa del proper edicte d'expulsió dels jueus signat pels reis catòlics a instàncies del gran inquisidor Torquemada. Benavides, que és el cap del Consell, sap que això significa que han de fugir el més aviat possible, ja que després de l'edicte, les seves vides i propietats mancaran de valor. Ajudat pel seu amic, el mestre de Càbala, Abravanel, dissenyen un pla de fugida per a tota la comunitat jueva, per al que necessitaran instruir els seus respectius fills, Abiraz i Isaac, perquè puguin desentranyar els missatges codificats en la lectura dels llibres sagrats. Només ells dos coneixeran tots els detalls per evitar perills si algun és capturat. No obstant això, Abiraz comparteix algunes de les seves claus i missatges amb Telat, la germana menor d'Isaac, de la qual n'està enamorat. Serà l'única manera que ella tindrà per trobar-lo, ja que el jove no sortirà amb la resta de la comunitat. El seu objectiu és molt més ambiciós. Desentranyant els missatges del seu pare, haurà de recórrer el camí primitiu del Sant i buscar la pedra de Jacob. És una novel·la històrica que amaga un joc, i un joc que es transformarà en una novel·la d'aventures.
Sí, jo crec que aquest enigma s'haurà d'anar resolent, s'haurà d'anar transformant, i aquí una aventura que s'haurà de viure en aquelles èpoques, i tot el que, al final, la fugida de la comunitat jueva acaba produint-se en aquest crucigrama de Jacob.
Exacte, jo crec que els que els agraden els llibres com el Código da Vinci, tots aquests misteris amagats en llibres sagrats i això, d'aquest llibre podran disfrutar-ne també.
També en podran disfrutar, molt bé. I una altra de les novetats es tracta de Por el amor a l'emperador de Almudena de Arteaga.
Doncs sí, és l'escriptora espanyola destacada en gènere de novel·la històrica. Està reconeguda per la crítica com una de les més destacades escriptores actuals d'aquest gènere. Els seus llibres han arribat a romandre més de 4 mesos en les llistes dels més venuts, en nombroses reedicions, i s'han traduït a diversos idiomes. El març del 2012 ja va ser guardonada amb el 19è Premi Zabalín de novel·la per la seva obra Capricho, on feia un recorregut històric amb intriga pel Madrid del segle XIX. I què mos conta amb esta novel·la de Por l'amor a l'emperador? Pues és una novel·la apassionant de les 15 dones que van voler a Carles V. En esta novel·la parlem per primera vegada i en primera persona alguna de les dones que van estimar l'emperador Carles V, des de la seva mare Joana de Castella, les seves ties Margarida d'Àustria i Catalina d'Aragó, les seves germanes Eleonor, Isabel, Maria i Catalina, la seva dona, Isabel de Portugal, les seues amants, germana de Foix, Bàrbara Blomberg i Johanna van der Geest, i les seves filles Maria i Joana, la seva filla bastarda Margarida de Parma i les seves nebodes Cristina i Dorotea. L'home més poderós del món també va governar la vida d'aquestes dones que es van lliurar en cos i ànima al seu cervell, el de la Casa d'Àustria i el de l'Imperi. Carles les va estimar, les va respectar i fins i tot va delegar en elles el govern de les seves vastes terres. Però la història ha guardat escàs record de les seves vides i dels seus èxits. Fins que ara, a Modena d'Arteaga, amb el seu mestratge i originalitat habituals, els dona veu perquè elles mateixes desvetllin com van ser les seves vides, els seus íntims pensaments, les seves passions i la seva relació amb l'home que va regir.
Haurem de veure aquestes 15 dones que van desitjar a Carles V, en aquesta novel·la de Por el amor a l'emperador.
Exacte, tenen protagonisme, en aquest cas, les dones, que en aquesta època sempre estan en un segon pla, però que van influir d'una manera important en la vida d'aquest rei.
Per tant, doncs, és una altra de les novetats que hi ha disponibles a la biblioteca. Recordem alguns dels títols que avui hem parlat. El crucigrama de Jacob, de A.L. Martin, Por el amor a l'emperador, de Almudena de Arteaga. Això són aquestes novetats. I també hem parlat de la trilogia de la Matilde Asensi, la trilogia de Martín Ojo de Plata, Terra Ferma, Venjança a Sevilla i La conjura de Cortés. Tots títols disponibles, tots 5 títols disponibles a la biblioteca Doctor Frías. Haurem d'anar a llegir, com sempre, Dani, eh?
Exacte, aneu acabant els llibres que teniu en marxa i agafant les novetats.
Acabar els que, si encara no heu acabat els de Sant Jordi, que fa ja un mes, fa un mes ja.
Sí, passar ràpid.
Més i dos dies, que ja s'ha passat el Sant Jordi, doncs vinga, va, espavileu-vos i ja, doncs, a buscar noves novetats literàries per a llegir. Dani, com sempre, moltes gràcies, fins la setmana vinent.
Gràcies, adeu.
Ja han fet les recomanacions literàries i ja ha aparegut per l'estudi la Fini Lleó. Fini, bon dia.
Hola, m'alloraves,
Sí, quan estarem juntets en aquesta segona part del programa. Tenim ara temps per l'entrevista, avui amb el racó dels joves, i amb aquesta iniciativa Posa't la gorra i després, Fini, avui, emocions.
Emocions amb la Ruth Freixedes.
On parlarem sobre l'etiquetatge. Ho compartirem d'aquí uns instants.
Això de posar etiquetes, no? I que només quan veus una persona, fas mare, cagres o que...
Aquestes etiquetes que posem a les persones. Serà tot seguit, després d'aquesta pausa, aquí al Sempre amb tu.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Ampla oferta d'activitats socials i formatives. Els dilluns, trobada social de dones. Els dimarts, classes de ball per només 2 euros. Els dimecres a les 11:15, classes de meditació. I els dijous a les 7 de la tarda, trobada de guitarres. Els divendres a les 5 de la tarda, tallers gratuïts per a nens. I una vegada al mes, tallers per a nens a càrrec de Plankton per només 3 euros. A més, classes d'anglès, castellà i trobada de dones per a activitats de bolillo. Servei gratuït de biblioteca i internet. Per a reservar espai per a reunions o per a qualsevol activitat, podeu trucar al 877 91 60 96. 877 91 60 96. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales, a l'Ametlla de Mar.
Cala, canviem el cabasset per la ràdio i el xiquet per la millor música del país. Anem on, amb la manta al coll, tots els dijous a les 10 del matí amb Miquel del Roig.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Us us ho dèiem en començar el programa, avui el tema que ens ocuparà serà aquesta campanya Posa't la gorra, que organitza l'Associació de Nens amb Càncer, la FANOC, i que uns joves, molt estimats per tots nosaltres, al Racó dels Joves, s'hi sumen i col·laboraran amb aquesta campanya. Per això avui els hem convidat al nostre programa, el Sempre amb tu, per parlar d'aquesta campanya, de tot el que representa, però també per conèixer les activitats que han anat duent a terme en els darrers mesos des d'aquesta entitat juvenil. Per això ens acompanyen molts joves. Comencem saludant a la Laura Brull. Laura, bon dia.
Bon dia.
També a l'Aleix Requena, bon dia.
Bon dia.
Noa Galdón, bon dia.
Bon dia.
Mia Rafael, bon dia.
Bon dia.
Miguel Montaña, bon dia.
Bon dia.
I la que ha de controlar el cotarro, la Sònia Ruiz, la responsable de 78 xiquets i xiquetes.
Bon dia.
Que no es diu, que es diu aviat, eh?
Sí, sí.
Anem a parlar tot seguit, doncs, com dèiem, d'aquest projecte de Posa't la gorra i de les activitats que organitzen des del Racó dels Joves. Per a començar, qui ens explica, qui ens diu què és això del Posa't la gorra?
Jo mateix.
Doncs vinga, va, digues, Aleix.
Doncs la FANOC és una associació de famílies de nens amb càncer. Uh-huh. I posarem a venda unes gorres que són, que les ha aquest any les ha fet la Neus Capdevila, vale? I es posaran a venda d'aquí uns dies i estaran al preu de 19 euros. Uh-huh. I amb això podrem gaudir el diumenge 5 de juny una festa que fa la Posa't de gorra a PortAventura.
Uh-huh. Perquè aquestes gorres estan pensades per a què? Per a col·laborar, entenc, amb esta,
sí,
amb esta associació.
I tots aquests diners que recaudem amb les gorres, uh-huh, aniran a aquesta associació.
Uh-huh. Per tant, poseu, diguem-ne, ja en la venda, doncs, aquestes gorres. De fet, no és el primer any que ho feu des del Racó dels Joves. Me sembla que l'any passat també vau col·laborar.
Sí,
quants,
sí,
anys portem, Sònia?
Home, ara directament, nosaltres col·laborant amb FANOC, és el tercer any. Tercer any de fer... de que el RACO s'encarrega de fer la campanya de sensibilització. La col·laboració, evidentment, sempre és la de la dels la vostra, els participants i, uh-huh, els que col·laboreu comprant aquesta gorra.
Uh-huh. Escolteu, m'han dit que s'ha marcat un repte per aquest 2016. Una xifra. Quantes gorres heu de vendre enguany?
Bueno, l'any passat vam vendre 99 gorres i mos va saber, bueno, no mos va saber greu, però mos hagués agradat molt arribar a les 100 i enguany mos han marcat esta meta, arribar a vendre 100 gorres.
Abans ho dia, eh? Us vau quedar sense vendre'm a mi la gorra, per tant, haguéssiu arribat a la 100. Enguany me sembla que seré dels primers a tindre esta gorra. De fet, fa un rato ja me l'han posat aquí a la redacció. Comentar que, bueno, lògicament, això de posar-se la gorra no deixa de ser, doncs, entenc que una forma, doncs, de col·laborar i de ser alguna activitat o fer alguna mena de donatiu solidari en esta associació de nens amb càncer. Cada un de vosaltres, entenc que se la comprareu, però a quant anireu per casa els familiars, els amics, els companys, venen les gorres sense parar, entenc, no?
Sí.
Sí, bueno, cada any intentem involucrar el major nombre de gent possible, perquè, clar, es esperen una bona causa i PortAventura ho regalen també les entrades i nosaltres tampoc ens quedem res dels diners. Tots els diners van a l'associació esta per ajudar, uh-huh, els nens.
Sí, perquè hem de dir que això, que PortAventura el dia 5 de juny, diumenge 5 de juny, doncs agafa i munta allà una festa grossa, uh-huh, dedicada, doncs, a tots aquests nens que tenen, doncs, càncer i, doncs, en aquesta associació, doncs, intenten bàsicament que, bueno, que d'alguna forma tot sigui una miqueta més portable. El Racó dels Joves són els encarregats aquí al municipi de vendre aquestes gorres. El preu, com molt bé deia la Leix, de 19 euros. On les podem comprar, aquestes gorres?
El divendres 27 a la plaça Catalunya per la tarda.
Uh-huh.
Dissabte 28, plaça Nova pel matí. Diumenge 29, plaça del Canó pel matí. Divendres 3, Parc Bon Repòs per la tarda. I dissabte, no.
Home, dissabte esperem que ja se hagin venut totes.
Ah, este dissabte, sí, no vol dir que ja no en quedin, no?
No en admiració.
No, clar, això vol dir que les 100 les haureu ja venudes, perquè és més o menys la quantitat que teniu aquí disponible, no?
Esperem.
Uh-huh. Altres punts fixes on es poden comprar és a l'Ajuntament de dilluns a divendres de 1 a 2 i el Parisien de dilluns a diumenge, excepte dimarts.
El Parisien entenem que l'horari d'obertura del bar, i aquí l'Ajuntament, a la regidoria de festes, al segon pis de l'Ajuntament.
De 9 a 2.
De 9 a 2, sabeu, horari habitual d'oficina. Hem parlat sobre aquest projecte de la FANOC, de Posa't la gorra, hem parlat sobre l'activitat a Port Aventura, hem parlat del preu d'esta gorra, però no hem parlat de la gorra en si. M'heu apuntat per aquí un nom de la dissenyadora d'esta gorra. Qui és esta dissenyadora i què és esta gorra? Què és el que heu dissenyat?
Esta dissenyadora és la creadora de les tres bessones. I bueno, la gorra és verda i hi ha 9 ovelles dibuixades. I posa "m'agrada" i es poden veure les ovelles fent diferents activitats.
Per tant, doncs, i us agrada esta gorra d'enguany o no? Que us agrada més els altres anys? Com això?
Home, per exemple, jo és el primer any que ho faig. A mi esta m'agrada bastant. L'any passat no vaig tindre l'oportunitat de comprar-la perquè no, ni ho sabia que se feia. Per això aquest any segurament, no, segur, la compraré.
Bueno, de fet, ja la porteu tots ara aquí, eh?
Sí.
La porteu
sí.
tots aquí a l'estudi, i això vol dir que ja la teniu a les mans, eh? Estos pròxims dies l'haureu de comprar. Com ja veieu, possibilitats per fer-ho aquest cap de setmana, possibilitats per fer-ho durant la setmana aquí a l'Ajuntament i també al bar Parisien. Per tant, no hi ha excusa per no comprar aquesta gorra i fer aquest donatiu al final solidari amb l'associació AFANOC, l'associació de nens amb càncer. Escolteu, no només heu vingut per a parlar d'això, que ho remarcarem i ho recalcarem al final de l'entrevista. També veniu perquè ens agrada que ens expliquéssiu de tant en tant què és el que aneu fent a l'associació del racó dels joves. I em sembla que el passat cap de setmana, passat o l'altre? No sé dir el passat, ho dic bé? L'altre, fa dos caps de setmana, molt bé. Vau tindre l'oportunitat de viure una experiència als ports que, com la resumiríeu? Molt bé...
Home,
vau xalar?
Sí, moltíssim. Vam fer un munt de jocs diferents. A part de tot, també van sortir per la nit a fer una espècie de senderisme, si podia dir, buscant els més grans a ver...
Fent de gambosins.
Sí, fent de gambosins.
Què són això dels gambosins?
Havien els monitors grans que feien diferents sorolls i nosaltres, pues, per allà, pel bosc, teníem que trobar-los. I ens deien com una mena de còdic, i nosaltres ens ho apuntàvem a un paperet, després tornàvem a on dormíem i tot això, a l'hostal, per dir-ho així, i pues, dèiem tots els còdics i si guanyàvem, pues, guanyàvem i ja està.
I no vau tindre por d'anar sols per la muntanya en aquelles hores de la nit?
O... Jo sí.
Jo vaig caure tot. Portàvem unes llanternes per il·luminar el camí.
I de dia què més vau fer? És a dir, quines activitats més vau fer? Perquè no només vau fer això, no?
També...
Entenc que moltes coses. Digues.
També vam anar a fer senderisme per la muntanya i vam veure un paisatge preciós.
És bonic, els ports, doncs.
Sí,
us recomaneu,
sí.
Sí, ho apuntem a l'agenda per a fer ara aquestes pròximes setmanes, que començarà el bon temps, per a fer senderisme pels ports de Tortosa a Beseit. I els monitors o premonitors, com se van portar, els més grans? Com se van portar? Se van comportar? Us van deixar fer coses?
Sí.
O van ser durs?
Se van portar molt bé.
I vosaltres se vau portar bé, Sònia, Laura, es van portar bé?
Uf, la primera nit no massa, però bueno, va ser suportable.
Hauríeu de veure les exclamacions que fa Miguel, de dir, home, no és veritat, no?
No.
Se van portar bé o no? Va.
Hi va haver habitacions que es van portar bé, hi ha uns que la van...
Sí. Deixem-ho aquí, no cal explicar més detalls, però sí.
No cal donar detalls.
Ja sabem tots com són les colònies, ja sabem tots com són aquestes sortides.
Sí que hauria de fer una anotació i agrair que a gran modo se van portar molt bé i estem molt contents amb el comportament general. És d'agrair i se'ls va dir al moment.
I a més, una altra cosa, que si no us haguéssiu portat bé, oblideu bon de repetir experiències d'estes. Per tant... Queda apuntat també l'agenda, tornar a unes altres colònies, que sempre això doncs, fa cohesió i fa grup. Vau estar als ports, però és que durant tot aquest hivern heu fet coses. I ara em ve el cap, pel febrer, a Carnaval, que vau ser un dels guanyadors el diumenge per la tarda. S'ho esperàveu, això? S'imaginàveu que podíeu quedar guanyadors del Carnestoltes, el Carnaval?
Bueno, jo no m'ho esperava per a res... I va ser
Què va ser? Va ser una sorpresa?
Sí, una sorpresa sí? Molt gran.
Molt bé.
I ens va fer molta il·lusió.
I a part que això va ser després uns calerons que vau invertir després en un bon berenar, em sembla, eh?
Sí.
Un sopar
vau fer després.
Un sí? Sopar.
Sí. Això va bé, no? Hi ha gent que ho desconeixia, això, també, eh?
Sí. No ah, sabia. El que no va participar.
Ah,
no va
el que no es va disfressar, claro.
I estava amb la colla.
I de què es vau disfressar?
De cotxes de xoque.
I com anàveu disfressats?
Pues vam utilitzar cartró, unes llanternes, vam fer un banderí també amb el lema del racó dels joves i després cadascú podia ficar-se el que se vulgués.
Sònia, la teua cara paga. Si podia posar el que volguessin al cotxe de xoque o no?
No, home, al cotxe de xoque se podia ficar el número que volguessin.
Ah, tu podies tonejar-te'l una miqueta al teu gust, no?
Sí.
Cadascú a la seva personalització, molt bé. Com dèiem, doncs, ja veieu que no només fan activitats pel seu propi compte, sinó també que participen en les activitats més socials del municipi, com per exemple vau estar presents a la Fira Alternativa. Vau xalar aquí també, vau gaudir. Què vau fer en aquesta Fira Alternativa?
En aquesta Fira Alternativa, pues, a part de fer nosaltres també algunes cosetes per a vendre, vam reutilitzar les de l'any passat. I també alguna gent ens van donar coses per a poder vendre més. En total, vam vendre moltes coses i vam guanyar molts de diners.
Això a nivell de fer paradeta. També vau fer paradeta per Sant Jordi.
Sí,
molt bé.
Què vau fer per Sant Jordi?
Ens vam esforçar i vam fer roses amb llaminadures i amb paper de goma eva.
És a dir, que vau aprofitar les tardes que feu al racó per a fer aquestes roses i la gent li va agradar, va comprar-ne?
Sí. Sí? La veritat és que la gent s'esperava que sobrés alguna, però no.
Ah, o sigui, es vau quedar...
A les 12 se van esgotar.
Ah, se van esgotar. És a dir, que ne vau fer massa poques, no?
Sí.
Molt bé. Escolteu, hem repassat una miqueta tot el que esteu fent. Què més heu fet al llarg d'estos mesos? Aneu al cap de setmana al local del racó? Feu algunes activitats més? Què és el que heu estat fent? Perquè la gent dirà, només els veiem per la fira, només els veiem per Sant Jordi, ara mos diuen que han anat als ports, però què més feu al llarg de tot l'any des del racó dels joves?
Bueno, los fines que no tenim cap activitat així molt gran planejada, pues anem allà al racó i juguem a la Wii o fem reunions sobre el que hem de fer els pròxims fins de setmana, o si no, només estem nosaltres junts i ja està bé això.
I ja feu pinya i compartiu minuts. Ja entenc que allí, Sònia, són més fàcils de controlar el local, o no?
Sí.
Allí és més fàcil, no?
Se comporten, a més van venint, no sempre venen els 78, com se ha dit, són els inscrits, però cada un té les seves preferències i va triant.
I tant que sí. Nois, no ens queda massa temps, però hem de dir-ho, hem de recordar el tema principal que avui hem volgut tractar en aquest temps de l'entrevista al Sempre amb tu, esta campanya Posa't la gorra. Recordem, la gorra la podem comprar aquest cap de setmana, a quins punts? Recordem-ho.
El divendres 27 a la plaça Catalunya per la tarda. El dissabte 28 a la plaça Nova pel dematí.
Molt bé.
Diumenge 29 a la plaça del Canó pel matí. I el divendres 3, Parc Bon Repòs per la tarda.
Molt bé. Per tant, aquests quatre punts, més sí. El bar parisien, més l'oficina de la regidoria de festes a l'Ajuntament. Preu de...
19 euros.
19 euros, molt bé, això us ho teniu apuntat. I aquí també entra una entrada a PortAventura per a quin dia?
Diumenge 5 de juny.
Molt bé, perfecte. Ho teniu això ben après i el més important, aquests 19 euros que van directament a col·laborar amb aquesta associació AFANOC, Associació de Nens amb Càncer. Nois, noies, moltíssimes gràcies, Laura, Aleix, Noa, Mia, Miguel, per haver-nos acompanyat avui al Sempre amb tu, Sònia, com sempre també, i gràcies per acompanyar-nos, ja sabem que això del micro no t'agrada gaire, però està molt bé que ens compartim aquests minuts aquí al nostre programa. Que vagi molt bé aquesta venda i que les 100 gorres que heu previst se us quedin curtes, que la gent realment en demani moltes més i col·labori amb aquesta missió de solidaritat. Gràcies, nois, i fins aviat.
Gràcies.
Gràcies.
Hem fet ja el nostre temps de l'entrevista avui amb el racó dels joves. De fet, a les xarxes socials ja podeu veure esta foto que ens han fet en la Fini, amb esta gorra. I, per tant, també tots a comprar-la. Anem ja cap a la recta final del programa. Avui parlem sobre les etiquetes, sobre l'etiquetatge a les persones, a les emocions. Espai que ja fem amb la Fini i amb la Ruth Freixedas.
I el Sembra amb tu, i tal com us hem pensat, us hem anunciat, arriben les nostres emocions. Seguim parlant dels errors més freqüents en la nostra gestió emocional. Una setmana més contem amb la presència, amb la companyia de la Ruth, Freixedas. Ruth, benvinguda.
Hola, bon dia, Fini, gràcies.
Parlem aquests dies sobre el filtre mental. En l'últim programa parlàvem que només ens quedàvem en lo negatiu. I avui, tal com vam avançar, parlarem, tractarem l'etiquetatge, posar etiquetes. Quan parlem d'etiquetatge, és una cosa que sabem, no? Etiquetar al dia a dia és algo que solem fer. Etiqueto la conserva, no? Poso cada cosa que tinc. Etiqueto els llibres, quan poses el nom, no? Com ho traslladaries a... aquí a les nostres emocions, aquesta etiqueta, aquest etiquetatge?
Doncs, com molt bé has dit, nosaltres estem acostumats a etiquetar les coses per poder-les endreçar, per tenir un ordre, però què passa quan etiquetem una persona? Quan etiquetem una persona, li estem posant un adjectiu qualificatiu amb aquella etiqueta que potser... ha sigut un fet concret o una situació concreta. No té per què la persona ser així com tu l'has etiquetat. Què vol dir? Com que nosaltres ho considerem com un error en el que és la gestió emocional, aquesta distorsió de l'etiquetatge consisteix a convertir el nostre propi comportament o el dels altres en un tret de la personalitat. I què vol dir quan l'etiqueto? Pues que l'estic jutjant negativament. O sigui, que, per exemple, una persona que ha fet una cosa concreta, el Pep té la seva habitació superdesendreçada, és un desastre. L'etiqueta seria "és un desastre", d'acord? Llavors, què passa? Això, primerament, és un missatge, segurament pel Pep, negatiu, el fet de que se l'etiqueti dient que és un desastre. Segurament... pot ser que sigui un fet puntual o en aquest moment de la seva vida pues, li està passant això en el Pep, no? Però clar, etiquetar-lo i emetre aquest judici "ets un desastre" provoca emocions en aquest moment serien negatives, en el sentit de que pot provocar el que és la frustració, desànim, enfado, enuig, també podria ser, no?, que activem la ràbia en el Pep, perquè és el seu espai, és la seva habitació, i en aquest moment doncs necessita tenir-ho d'aquesta manera, no? Llavors, quan nosaltres el que fem és etiquetar les persones amb etiquetes negatives, perquè produeix un efecte negatiu a la persona, doncs aquí ve un gran error. És molt difícil gestionar emocionalment quan et sents criticat. La nostra cultura i la nostra societat té tendència a lo que és la defensa. Llavors aquí ja ve el conflicte. En canvi, el que proposem des del coaching, el que proposo des d'aquí, és en comptes d'emetre aquests judicis i sentències, d'alguna forma, és que tu ets així, ojo, perquè estem parlant de l'essència de la persona. La meva proposta seria canviar-ho per una descripció. Què vol dir? En el cas que he explicat del Pep, Pep, la teva habitació la tens desendreçada, m'agradaria que hi hagi ordre, m'agradaria que la recullis pues, per tu mateix, per poder estudiar millor, per trobar les coses a la primera i perquè a casa doncs, l'ordre és necessari sempre que es pugui. Això generarà un impacte en el Pep molt diferent que no pas dir-li "ets un desastre", "és que ets un marrano", és que... M'explico, són dues vies diferents.
Les etiquetes són sempre negatives?
Bé, en el cas quan ho anomenem, quan ho anomenem error, ens referim a etiquetes negatives en aquesta direcció. Però, per exemple, una etiqueta de dir-li a un nano que tu pots, que tu, jo confio en tu plenament perquè tu ets el millor jugador. Ojo, perquè això sembla una etiqueta positiva, el millor jugador, però li estic donant aquesta responsabilitat, no? En aquest cas, en aquest noi, perquè potser aquest nen no ho creu, no ho creu encara que és bon jugador. O, per exemple, aquí entraríem en el món de les creences. Quan li diem a una persona ets el millor jugador, quines creences té de ser el millor jugador? A quin preu? Què vol dir? El millor jugador és aquell que pren, és aquell que només pensa en ell mateix, és aquell que sap treballar en equip, és aquell... L'impacte del que hem de tenir cura de les etiquetes és l'impacte que pot exercir en l'altre, a qui li estic oferint la etiqueta, o etiquetar-me a mi mateixa, perquè també podríem fer un cas a títol personal, diguem, en primera persona, també constantment ens estem etiquetant. Oh, sóc un desastre, he perdut les claus, o és que tot em surt malament, no? Perquè sóc una persona amb molt mala sort. Clar, emetre aquest judici sobre la teva pròpia persona, com ja hem dit en darrers programes i demés, té unes conseqüències a nivell psicològic que tenen uns efectes a nivell emocional.
Quins tipus d'etiquetes trobem, doncs? Com les podem classificar? O és tant com adjectius, podem dir-li a aquella persona?
Sí, sí, sí. Seria, per exemple, a mi m'agrada... Hi ha una dinàmica que fem a la nostra formació de coaching personal. Quan treballem el mòdul de comunicació i els etiquetatges, hi ha una dinàmica, una experiència que fem, que és de cada cosa que diuen els alumnes i els companys, literalment els hi col·loquem una etiqueta a la roba amb el nom de l'adjectiu que han dit. Llavors, al final, en aquesta dinàmica, han d'anar descrivint situacions, què passa? Que la persona acaba plena d'etiquetes. Llavors, clar... no és que hi hagin classificacions, les etiquetes són etiquetes. Aquí la qüestió és quin tipus d'adjectius i etiquetatges has emès cap a aquella persona o aquella persona mateix ha emès de si mateix. Això hem de tenir molta cura, perquè clar, després de l'etiquetatge, per exemple, en edat de formació, amb un nen o amb un adolescent, si repetim constantment aquestes etiquetes, això pot generar, de forma natural, pot generar una creença. I clar, si li dic a una persona ets un desastre, ets un desastre, ets repetidament, i aquesta persona resulta ser un infant o un adolescent, que són més vulnerables que no un adult, s'ho creu, acaba creient-s'ho, vol dir que genera una creença mental de si mateix que és un desastre. Llavors... Tu què trobes, Fini? Una persona que pensi que és un desastre, què fem?
No, si també ho diuen, no? Pues, al final t'ho creus, no?
Clar, aquí el món de les creences és este. Creguis el que creguis, sempre tens raó. Llavors es tracta de tenir creences equilibrades i sanes i saludables per un mateix, per anar fent, no desmesurades. Ja saps que ni molt positiu ni molt negatiu, trobar el punt mig. Per exemple, doncs, perquè no hi hagin conseqüències que puguin portar a la frustració, al desànim, inclusive a la depressió, inclusive a un estat depressiu, podria ser, si s'ho creuen.
Abans nombraves, has dit la paraula distorsió, no? Mm. En què consisteix aquesta distorsió? Podries tornar a explicar-nos què és una distorsió, tal com estem parlant ara, dintre l'àmbit... dintre aquest àmbit dels errors més freqüents d'aquestes emocions bàsiques?
Clar, la distorsió seria la pèrdua de la realitat. El que he dit abans, per exemple, és el que proposem de quan una persona que ens pugui estar escoltant detecta que constantment emet moltes etiquetes cap a si mateix o cap a altres persones del seu voltant i ens diu, bueno, i ara què faig jo amb això, no? Amb aquesta distorsió de la persona, perquè realment una persona que fa un fet concret no vol dir que sigui així aquesta persona, vol dir que està fent aquest fet d'aquesta manera. Llavors, per a que no sigui una distorsió, l'ideal és descriure-ho evitant el judici. El judici seria quan ho descric i a més afegeixo la meva opinió. M'agrada, no m'agrada, em sembla molt malament el que estàs fent, em sembla... aquí ja en tindríem un judici. Però si jo descric, mira, el que tu estàs fent, a mi em sembla que aquest comportament és tal, 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 jo ja no estic atacant a la persona. El que estic és fent-li veure que les seves accions a mi em porten conseqüències o amb ell mateix. El que passa que, com sempre, en l'àmbit a nivell conducta personal i psicològic, totes les eines que proposem, en aquest cas de gestió emocional, requereixen d'una gran paciència, fini, d'una gran consciència. En primer lloc, primer, ser capaç, humilment, de donar-te compte quines etiquetes elabores cap a tu mateix. Una vegada detectis això, veure de quina manera fer la nostra proposta.
Aquí anava jo.
Molt. Digues.
Un cop hem detectat, com podem solucionar-ho a través del coaching?
Per exemple, a través de la descripció, en comptes de dir-me, jo mateixa a mi, és que sóc un desastre, és que sóc una tardona, sempre faig tard, o és que tinc molt mala sort, a mi les coses sempre em surten malament. En comptes de fer aquestes afirmacions i aquestes etiquetes sobre mi, en el cas de sóc un desastre, podria dir, en aquest moment... M'agradaria tenir ordre, però ho tinc desendreçat. Quan puc posar-me en marxa per endreçar això i poder-ho tenir endreçat? En el cas de tinc molt mala sort, tot em surt malament, últimament m'han passat coses per a mi negatives, a veure si puc fer coses diferents per a que els resultats siguin diferents. I així aniria en aquesta direcció. Per exemple, altres exemples que puc tenir, no? Nosaltres diem Pere el pesat. Llavors aquí el Pere és un pesat entre amics. I com és que el Pere és un pesat? Ja li he posat aquesta etiqueta.
No calla, no?
Per exemple, ell ha trencat amb la seva parella i cada vegada que ens veiem doncs és un monotema parlar de lo malament que està sense aquesta parella, tal i qual. Llavors, per escurçar-ho, per anar més ràpid, diem, és un pesat. Clar, això, insisteixo, pot generar conseqüències en el Pere segurament que molestes. En comptes de... Pere últimament insisteix molt en explicar-nos el tema de la seva separació perquè ho està passant malament. Tornem altre cop a lo d'abans.
És un pesat, sempre parla de lo mateix, no?
Molt bé. Clar, si jo descric, en comptes de fer això... Pere, és que sempre que ens trobem em parles de la teva separació. Jo entenc que ho estàs passant malament, però què et sembla si també parlem d'altres temes? Segur que el Pere no se sentirà jutjat, no se sentirà agredit i no tindrà que defensar-se. Segurament pugui obrir un gran pas a un bon diàleg. M'explico?
Un altre d'aquests filtres mentals per a poder ajudar-nos una mica en la nostra gestió emocional, les etiquetes. Posar etiquetes, jo penso que ha quedat clar. No sé si vols afegir, Ruth, ja per acabar, algun altre exemple.
Algun altre exemple? Doncs, bueno, la Pepa, aquella companya de treball que quan les nostres mirades es creuen em retorna la mirada amb un somriure i quan anem a prendre cafè em dona una conversa. Aquesta seria l'explicació que jo et faria de la Pepa. Si li posés una etiqueta, diria Pepa la simpàtica. Llavors, per estalviar temps i per fer-ho més ràpid, amb la simpàtica ja tinc totes les definicions fetes. I bé, segurament la Pepa un dia estarà simpàtica, un altre dia no ho estarà tant, i això no vol dir que no ho sigui.
Clar.
En tot cas, sempre proposaria respectar que les persones no som una sola cosa concreta, i que podem fer moltes accions que a vegades no aquestes accions vol dir que jo sigui així, sinó que en aquell moment estic fent aquesta acció. I des d'aquí faria una crida sobretot als nens, als infants, pels pares i mares i als educadors, que tinguin molta cura d'emetre etiquetes pel que hem explicat abans, perquè si un infant o un adolescent que està fent la seva maduresa que, de personalitat i de caràcter, que l'està construint, se li ofereixen moltes etiquetes sovint, pot arribar a generar una creença i a que aquesta personeta s'ho cregui i així ho faci. No, no, jo no trauré bones notes perquè sóc un desastre o...
Oye, jo no m'apunto no... a la carrera perquè no sé córrer, perquè ens queda molt feg o perquè me canso, no?
Molt bé. Després a la consulta, doncs, desgraciadament tenim moltes personetes així que hi ha hagut una sèrie de missatges constants i etiquetatges grans que, bueno, amb ells hem de treballar doncs, una mica el contrari, que puguin creure en ells mateixos, que puguin generar confiança, seguretat.
Hem conegut el filtre mental en l'anterior programa, que només ens fixem en el negatiu. Avui hem conegut aquest tema sobre l'etiquetatge, molt interessant, Ruth, pel proper dia.
Pel proper dia, si et sembla, el que parlarem és de la sobregeneralització. Utilitzar paraules desmesurades, sempre, mai, tot. Què ens passa quan utilitzem aquest llenguatge desmesurat?
Ho deixem per la pròxima setmana. Recordeu que si algú vol fer alguna consulta, la Ruth està a disposició vostra. En el pròxim programa en directe us ho pot contestar. També, si voleu aprofundir en el tema, també poden contactar amb tu, no, Ruth?
Sí, per supost, poden contactar amb mi per telèfon al 651-817141 o també el que tu deies, trucant aquí a la ràdio o, per exemple, escrivint un correu electrònic a la Cala RTV si tenen qualsevol dubte d'alguna cosa que hem anat parlant al llarg d'aquests dies. Per favor, estarem encantats de contestar-la, clar que sí, fini.
I esteu treballant també en algun curs de cara al bon temps aquí a l'Ametlla de Mar, no? Alguna
doncs
proposta?
Sí, ara al juny acabem ja la formació anterior i ens plau, estem molt feliços de que el 2 de juliol comencem un nou curs de coaching personal, un nou curs que a petició dels alumnes s'amplia 20 hores més, o sigui que de 100 hores passem a 120 hores de formació. I començarem el 2 de juliol, és un dissabte al mes, i serà del juliol del 2016 al juliol del 2017.
Doncs Ruth, moltes gràcies un dia més, un programa més, i t'esperem aquí la setmana que ve per parlar sobre aquesta generalització.
Gràcies, Fini.
Moltes gràcies. Ha estat una setmana més la companyia de Ruth Freixedes, coach professional i que ens parla sobre aquestes emocions, aquests filtres mentals, aquests errors. I aquesta setmana hem comentat, hem aclarit el per què, que ens porta efectes negatius de posar etiquetes. Uns consells i continuem amb el Sempre amb tu. Consells i comunicats a la part final ja del nostre programa.
Perquè avui quin dia és? Perquè jo no, com que habitualment això m'ho dius tu sempre...
Avui és. Avui t'agradarà.
Va.
Tu ets fan de Star Wars?
No.
Avui és el dia de l'orgull friki.
Sí, això ho sabia, ho he vist este matí. Ho he vist este matí a les xarxes socials, tot i que no he vist res destacat esta setmana. Doncs
pues, avui celebra el dia de l'orgull friki, fa 10 anys, es va instaurar avui fa 10 anys, el 2006 es va celebrar la primera vegada. Per què el dia d'avui? Doncs perquè avui va ser el dia en què es va estrenar als Estats Units d'Amèrica la primera pel·lícula de la Guerra de les Galàxies, Star Wars.
Està molt bé.
Era el 25 de maig del 1977. I per tal motiu, pues, tots els fans, tot el moviment que hi ha al darrere pues, van instaurar el Dia de l'Orgull Friki. I avui també és el Dia de l'Àfrica. Cada any, el dia 25 de maig, es celebra el Dia d'Àfrica commemorant la fundació de l'Organització per a la Unitat Africana.
Diria que moltes persones, segur que moltes persones tenen alguna coseta friki dins del seu... dins seu,
I qui no ho tingui, que avorrit,
Sí, cert, algú t'hi... Això, quina fricada,
sí,
esta, quina fricada. I al final resulta que són moltes més persones que ho comparteixen,
Sí,
que, si no... Diuen, modes friquis d'estes,
no? Que sí, si no és molt avorrida la vida.
Hem d'animar-ho una miqueta. Bé, anem als apunts locals, a la gent dels comunicats. Què tenim?
Recordar la recollida de voluminosos, que tindrà lloc divendres. Qualsevol persona que tingui algun trasto vell ja sap que no pot tirar-ho al contenidor, però que l'Ajuntament posa aquest cervell de recollida. Té lloc a ser primer segon i quart divendres de mes i que, òbviament, el dia 27 toca. Només cal posar-se en contacte amb l'Ajuntament i també recordar que estan obertes les inscripcions a l'Escola de Música. L'horari és de dimarts a divendres pels matins de 11 a 1 i per les tardes de dilluns a divendres de 5 a 8. I aprofitant, doncs, les inscripcions, doncs, hi ha portes obertes.
A més, heu de pensar que aquest dissabte hi ha la presentació dels dos projectes que l'Institut Mare Déu de Canelera, millor dit, els alumnes de l'Institut Candelera, han elaborat. Per un costat, el Geobiografies a l'Ametlla de Mar, que si ho recordeu ho vam explicar aquí al Sortim a l'Institut, i demà fina, ja t'ho avanço, parlem de l'altre projecte de Tica Enèrgicament Neta.
Presentació que tindrà lloc, com molt bé dies, dissabte al Centre d'Interpretació de la Pesca a partir de les 10 del matí i a les 12 hi haurà una conferència amb Lourdes Verdiem de la Xarxa per la Sobirania Energètica que tractarà sobre l'energia en les nostres mans. Pregunta. Serà a les 12 després d'aquesta presentació d'aquests projectes. Cap de setmana que arriba carregat d'activitats i anirem avançant, si et sembla, aquests dies totes les propostes.
Correcte.
I recordar que l'activitat o la proposta estrella són les catifes.
Són les catifes de Corpus. I demà també seran protagonistes al nostre programa, passaran les dones encarregades de portar el timó en este...
Ja fem la crida a tothom que dissabte a la nit vagi a pegar un cop de mà als carrers, a les diferents colles, doncs, a demanar l'ajuda, en què podem col·laborar, què podem fer.
Fini, acotxarem el llom tu i jo?
Això d'acotxar llom, jo no sé si em aixecaré,
Haurem d'anar a fer... Ja me sembla a mi que mos passaran revista demà aquí al programa i mos obligaran a passar una estoneta per alguns dels carrers més cèntrics de la població que, com sempre, s'engalanen de les millors... dels millors dibuixets, dels millors dissenys fets de mil formes.
Només que ens xerrin la temàtica d'enguany. Saps alguna cosa?
No, de moment no sé res, T'enganyaré. Sé que estan treballant-ho, però... I sé alguns dels materials, però demà, aquí a la tertúlia, a l'entrevista al Sempre amb tu, intentarem esgarrapar-los i quatre coses. Ofertes de treball, com estan? Segueixen
ofertes
iguals?
De treball es mantenen les mateixes que vàrem comentar ahir. Les últimes que han arribat es busca un ajudant de muntador, també un auxiliar de geriatria que tingui vehicle, persona per fer entrades i sortides a cap apartaments, xalets, els dissabtes, i també es busca personal per netejar els dissabtes. També es necessita un monitor d'esport que estigui especialitzat en ciclo indoor.
Ofertes disponibles, com sempre, ja ho sabeu, al telecentre de l'Ametlla de Mar. Doncs així posem punt i final al nostre Sempre amb tu, número 88, dimecres 25 de maig. Demà ja hem avançat alguns dels temes, per tant, ben pendents a la sintonia de la Cala Ràdio a partir de les 12 del migdia aquí al Sempre amb tu. Fini, demà al 100%, el programa?
Al 100%, aquí serem.
Gràcies, fins demà.